cafè del món.
Escoltes
Ràdio Capital.
Ràdio Capital. Són les 8.
Si apostes pels productes de la terra, escolta la ràdio més propera.
Ràdio Capital.
Ràdio Quilòmetre Zero.
Tota la totalitat de l'Empordà i la millor música del món.
Escoltes
Ràdio Capital.
Ràdio Capital. Són les 9.
Bienvenidas a Abril, una tienda en la que podréis encontrar todo tipo de moda para mujer, marcas de alta calidad y tallas grandes para todo tipo de público, amplia experiencia en el sector textil y precios competitivos. El aval y confianza de nuestros clientes es nuestra mejor carta de presentación. Abril, ven a conocernos a la calle Cavallers 2830, local 13 de Palafrugell. Abril, nuestras propuestas os harán conseguir un look ideal.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
...de casa i samarreta prima al migdia. Matí amb més núvols mitjos i baixos i tarda amb més clarianes.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Què tal? Bon dia, matí, amb intervals de núvols baixos i mitjos fins al migdia, amb més clarianes i sol cap a la tarda, temperatures que a ple dia rondaran els 22 o 23 graus. Finalment, la inhabilitació del president Quim Torra no ha comportat la onada de protestes massives que es podria haver arribat a esperar. Milers de persones van sortir a les places i als carrers per criticar la decisió del Tribunal Suprem, però sembla que no hi ha, si no hi ha ni carreteres tallades ni contenidors cremants, doncs té més, menys valor, no? L'únic petit incident que es va produir va ser a Barcelona. Els CDR es van anar fins a les portes del Parlament, però s'hi van estar 5 minuts i ja està. I per cert, com recalcava la companya i mestra periodista Anna Ponsí, a la manifestació dels CDR no hi va haver ni una sola proclama a favor del president Quim Torra, si més no curiós i definitori d'una presidència que passarà sense plena pena ni glòria. Avui al Supermatí nosaltres estem per altres coses. Us proposarem una radiografia de Calonge i de la seva situació econòmica, quan falten només 2 dies per la moció de censura que ha de fer fora Miquel Batlloc de l'alcaldia i que la recuperarà Jordi Soler. En aquest pacte sorprenent entre Junts per Catalunya, el PSC, el PP i un independent, parlarem de la situació en què es troba Calonge amb l'Associació de Comerciants de la Vila. Ja que fa temps que es queixen que el nucli està mort i el coronavirus doncs, ha estat el tret de gràcia. A més, explicarem que els alumnes i els professors confinats de l'Escola Pública 9 de Forallac tornen a classe avui després de complir amb la quarantena. És la primera classe, el primer centre que va tenir grups confinats per coronavirus aquí al Baix Empordà, i també us donarem més detalls de la iniciativa Protecting Home. Les 8 i 2 minuts.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Doncs de 8 a 9 parlarem amb en Marc Montoliu, que és vocal de l'Associació de Comerciants de Calonge. Parlarem de la situació al comerç del municipi i de les peticions que fan el nou ajuntament que pren possessió dijous. I acabarem parlant de tecnologia i oci digital amb en Josep Lluís Vidal. Avui ens explicarà que el govern espanyol ens podrà intervenir WhatsApp. Déu-n'hi-do. 8 i 5. Anna Salvador, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Els grups i docents confinats a l'escola pública 9 de Forallac tornen a classe avui després de complir amb la quarantena.
Sí, es tracta de dos classes i dos professors, un total de 34 persones. Tornaran a classe després de passar dues setmanes confinats, des que el 16 de setembre es va haver de confinar el primer grup.
Lorena Lupo, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Detenen una dona per robar productes en un supermercat de la Bisbal d'Empordà.
Així és. La policia local de la Bisbal d'Empordà ha detingut una dona aquest dissabte després que aquesta sortís corrents d'un supermercat amb uns productes valorats en 241 euros. Els agents van trobar l'autora del furt caminant pel carrer de l'Aigüeta i van detenir-la.
Eugènia Güell, bon dia.
Hola, bon dia.
Aquesta tardor arriba la primera edició de la Protecting Home.
Es tracta d'una cursa a peu pels territoris de l'Empordà amb l'objectiu de salvar el territori. Així doncs, els diners recaptats amb les inscripcions seran destinats a les entitats SOS Costa Brava i Selvans, i de fet els participants poden fer la cursa quan vulguin per les etapes que vulguin. De seguida us ho expliquem.
I neix Girona Son, que és una web en femení per impulsar productes i serveis locals durant el, davant del, d'aquest gegant electrònic d'Amazon.
La pàgina creada per l'Associació Gironina d'Empresàries entra en línia amb un catàleg de més d'un centenar de propostes. Per una banda, permet a les empresàries gironines sumar esforços i per l'altra, crear sinergies a l'hora de vendre els seus productes i serveis.
Sandrine Busnet, bon dia.
Bon dia.
El Bons iniciarà la recollida de porta a porta a l'octubre.
Sí, amb aquest canvi de recollida, l'Ajuntament del Bons espera superar els índexs de reciclatge actuals, que estan en un 35%, i situar-se al capdavant dels municipis que més reciclen a Catalunya, amb valors que superin el 80%.
Déu-n'hi-do, està bé aquest 80% d'objectiu per reciclar. I aquest dissabte s'ha celebrat l'edició 2020 del Flors i Violes de Palafrugell.
Va ser un dia de concerts per diferents públics i tots es van omplir el màxim d'espectadors permesos per les mesures de seguretat. L'únic que va deslluir el festival va ser la pluja, que va obligar a cancel·lar el concert de Ramon Mirabet.
El Departament de Cultura i l'Ajuntament de Palamós signen un acord marc per valorar el jaciment del poblat Ibert de Castell.
Aquest acord té per finalitat emprendre actuacions de col·laboració i promoció conjunta en els àmbits de la recerca, la conservació i la difusió del jaciment arqueològic del poblat ibèric de Castell.
El president, el 131è president de la Generalitat, Quim Torra, vol que les eleccions que vindran després de la seva inhabilitació siguin un plebiscit per confirmar l'1 d'octubre i confia en guanyar la seva causa a Europa.
Torra ha fet una declaració institucional des de la Galeria Gòtica de Palau, poques hores després d'haver estat notificat sobre la sentència del Suprem que l'inhabilita a un any i mig per desobediència.
Els partits independentistes s'inclinen perquè les eleccions es facin el 7 de febrer.
Junts i Esquerra continuen tancant els serrells d'un acord global que abordi i concreti l'escenari que s'obre ara.
I Brussel·les evita valorar la inhabilitació de Quim Torra perquè diu que continua sent un afer intern d'Espanya.
Des de l'executiu comunitari apunten que no fan comentaris sobre decisions de tribunals dels estats.
Moment de repassar la previsió del temps d'avui. Albert Aparicio, bon dia.
Hola, bon dia.
Època de vigilar amb els refredats, però perquè fa fred al matí, però al migdia fa nosa la màniga llarga, no?
Estem a l'època de vestir com les cebes, amb capes, perquè al matí és fresc o fins i tot fred a l'interior del Baix Empordà, amb temperatures mínimes que avui fregaran els 10 graus i que conviden a sortir de casa amb jaqueta, però això sí, al migdia, la màniga llarga ja farà una mica de nosa, ja que l'ambient serà força suau, amb màximes de 22 a 23 graus. Durant el matí tindrem aquests intervals de núvols baixos i mitjos que poden durar en alguns sectors fins a migdia, amb més clarianes i sol cap a la tarda. Demà, de fet, tindrem un temps molt semblant, fins i tot amb algun banc de boira o boirina matinal, però amb ambient més assolellat a la tarda i amb una temperatura sense canvis. Dijous la temperatura sembla que pujarà una mica més, fins als 25-26 graus de màxima, però entre divendres i dissabte arriba un nou canvi de temps, que farà baixar novament la temperatura i portarà un temps més inestable durant la jornada de dissabte.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Les 8 i 10 minuts. Seguim en aquesta setmana d'artistes o grups d'un sol èxit i avui ens quedem amb The Rembrandts, que van assolir enorme popularitat amb I'll Be There For You, el tema principal de la sèrie Friends. Són one hit wonders, però també donen bon rotllo, no? És aquest I'll Be There For You de The Rembrandts. De seguida tornem.
Som l'Associació de Comerç i Negocis de Palafrugell. Som Oxigen. Tens un negoci i necessites ajuda? Associa't a Oxigen i deixa-ho a les nostres mans. Us volem acompanyar sempre, en els bons moments i també en els més complicats, com el que estem vivint. Sempre al vostre costat. Truca'ns sense compromís al 693 94 96 02. Oxigen, Associació de Comerç i Negocis de Palafrugell. Treballem per gent com tu.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Supermatí a Ràdio Capital, amb Dani Cortés.
És hora de posar-hi reflexions, l'arriba aquest, amb aquest comentari de Marçal Lledó.
Aquest estiu, per fer la portada d'un disc, vam estar remenant fotos antigues de Torremolinos i de Benidorm, gratacels seixanteros acumulant-se a primera línia de platja. Uns gratacels sospitosament similars al que tenim a la Bisbal, l'únic que ens va tocar quan es van repartir els gratacels, la nostrada Torre Bisbal. És tot el símbol d'una època. Situada en un punt absolutament estratègic, on la carretera canvia d'orientació, Torre Bisbal et marca la skyline tant si entres per Volpellac o des de Corçà. A mi personalment m'agradava més amb el color gran original, però admeto que des de que li van pintar els diferents pisos amb una gradació de Pantone, la seva personalitat s'ha multiplicat i ara ja és com el nostre logo. Encara hi ha vegades, però, que algú parla de demolir-la o almenys de rebaixar-li alguna planta, i espero sincerament que no ho facin mai. Tot i la controvèrsia que genera, crec que vam tenir prou sort i que quan la casualitat t'ha servit una baluerna d'aquestes característiques i te l'ha plantificat per sempre davant del nas, és millor estimar-la que no pas enyorar el buit que la precedia. Com la trobaríem a faltar si un dia no hi fos?
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Doncs bé, ara mateix és un quart de nou del matí. Setmana convulsa, Galons i Sant Antoni, després de l'anunci de la setmana passada d'una moció de censura, doncs, finalment arriba a port aquesta moció de censura dijous. Aquest dijous es fa a l'Ajuntament la moció de censura que ha de treure de l'alcaldia Miquel Batlloc i la recuperarà en Jordi Solí. Nosaltres volem parlar de quina situació econòmica té ara mateix Calonge i Sant Antoni, quines són les demandes que fan els comerciants, com els ha afectat la crisi econòmica, com han viscut l'estiu i també quines perspectives tenen de cara a la tarda. I per això parlem amb en Marc Montoliu, que és vocal de l'Associació de Comerciants de Calonge. Què tal, Marc Montoliu? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal? Com va?
Bé, com esteu? Perquè suposo que serà una tardor complicada.
Bueno, amb tot això del Covid, la veritat que a vegades costa una miqueta planejar alguna fira, costa planejar algunes coses, però bueno, nosaltres estem treballant, no?, per intentar que es facin coses. Tenim preparat fer alguna fira de proximitat i preparar algun event per Halloween. I, bueno, la veritat que nosaltres, encara que hi hagi tot això, pues intentem que hi hagi algun moviment en el poble i tenim ganes.
Perquè aquests esdeveniments, sí, sí. Quina importància tenen pel comerç? Perquè l'objectiu és portar gent, o que vingui gent de fora, que la gent d'aquí surti al carrer.
Bueno, una miqueta de tot, no? Calonge és un poble que té 10.000 habitants, o sigui, realment ja hi ha gent, no? El que volem, pues, que hi hagi una miqueta de moviment amb aquestes persones i després intentar que vingui gent de fora, que coneixi el poble, no? Que és un poble que té un casc antic molt xulo, té un castell molt maco i, bueno, té moltes coses que es poden visitar, la Ruta del Vi. I al final l'objectiu de l'associació és això, intentar ajudar els nostres comerciants i empreses, perquè és una associació de comerciants i empreses, a que puguin explotar al màxim el seu negoci. I bueno, pues les fires, doncs, és això una miqueta.
Quins són els problemes que té ara mateix el comerç de Calonge? Per una banda, els que segur que són compartits amb la resta de municipis, que entenc que n'hi ha moltíssims, però també els específics de Calonge, per les seves característiques.
Perdó, em dius... perdona, m'has dit...
Els problemes que està vivint en aquests moments el comerç de Calonge, que per una banda entenc que seran compartits amb altres municipis que viuran unes situacions similars, però també pot haver algunes circumstàncies específiques de Calonge.
Bueno, al final Calonge és un poble que hi havia molts comerços de gent gran, no?, que són comerços que s'han tingut que tenen que anar renovant, no? I bueno, i es tenen que renovar, es tenen que obrir nous negocis i ja està. La gent es té que donar compte que aquí hi ha comerç i que s'atreveixin a obrir-ho, gent nova i gent amb ganes.
I això està això està passant o no?
Com tots els pobles. Sí, ha hagut dintre del casc antic, bueno, hi ha hagut un restaurant nou que ha obert, també hi ha una botiga de productes de proximitat nova també que ha obert, o sigui, al final sí que, bueno, dintre de les baixes que hi ha, doncs, bueno, també van haver-hi alguns negocis nous i tal, sí, la veritat que sí.
Val, per tant, la renovació està garantida o no?
Estem treballant per això. L'associació de comerciants, la veritat que, bueno, tenim una junta nova des de fa un any i la veritat que estem treballant moltíssim per això i és un dels nostres objectius principals. Mitjançant fires, com hem fet aquest any amb la nit d'òpera o la nit de rumbes, que hem portat a... Tot i haver-hi el tema del Covid i tal, pues, bueno, amb separacions de taules, cadires, hem aconseguit portar cap a 400 persones dintre del castell i hem organitzat coses, pues, al final l'objectiu és això, no?, que hi hagi una miqueta més de moviment.
Mm-hmm. Com heu viscut l'estiu?
L... L'estiu, com a nivell d'associació, bueno, és el que et dic, no? Hem treballat bastant, hem fet algunes fires, hem promocionat també socis per les xarxes socials i bueno, dintre de lo dolent, al final, pues, tampoc ha sigut tan malament, no? O sigui, sí que és veritat que bueno, necessitem que hi hagin empreses noves que vulguin obrir negocis a Calonja, però, bueno, tot i havent-hi el Covid i tal, pues,
I de cara a la tardor, quines previsions teniu? Perquè moltes associacions ens deien abans de l'estiu, l'estiu el passarem, però a veure què passa, si quants hem de tancar o no durant la tardor.
Clar, nosaltres també tenim una miqueta de por, no? A veure què podem fer o quines normatives ens posen. Nosaltres tenim organitzada una fira de productes de proximitat per fer a mitjans de tardor finals i que comerciants d'aquí, empreses d'aquí locals, puguin vendre els seus productes, vi, oli, formatge, no? Intentar organitzar aquesta fira i portar gent aquí al poble. I per una altra banda també tenim organitzat una fira de... Bueno, un event de Halloween, no? Volem intentar, pues, fer alguna miqueta més modern, no? I fer alguna gincama i algun taller de maquillatge per
als nens. Sí, t'ho preguntava més aviat des del punt de vista de si patiu que hi hagi realment un tancament massiu d'establiments.
Bueno, suposo que això és un problema que podem tenir a tots els pobles, a tots els municipis. Clar, evidentment aquesta por sempre la tenim, no? Però, bueno, sí que ha tancat algun negoci aquest estiu, però jo crec que els que queden seguirem endavant i seguirem treballant. O sigui,
això és bona notícia, doncs.
Això és un obstacle més. Clar, això és un obstacle més que entre tots tenim que mirar de passar. I el passarem entre tots, o sigui, és qüestió de temps, començar a innovar, pensar maneres diferents per atraure el teu client, no? O sigui, al final el que tenim que fer, pues, això és el que hi ha, ens tenim que conscienciar i tirar endavant. O sigui, inconvenients ens trobarem sempre, o sigui, llavors el que tenim que fer és tirar endavant.
Com a associació teniu algun posicionament en tot el moviment polític que hi ha a Calonja?
No, l'associació, nosaltres, o sigui, l'associació està totalment desvinculat amb el tema polític. Nosaltres treballem per als nostres comerciants i empreses d'aquí del municipi i sí, hem tingut moltes facilitats a l'hora de reclamar ajuda a l'Ajuntament. Fins ara hem tingut sempre moltes facilitats. Segurament si hi ha algun altre partit nou polític, segurament tindrem les mateixes facilitats i tal. Intentem sempre, bueno, estar una miqueta al marge de totes aquestes coses i ja està. Nosaltres, al final, nosaltres treballem per als comerciants i per les empreses d'aquí. La política és política i ja està.
Però, diguem, no esteu especialment enfadats amb l'actual govern aquí destituiran? No teniu queixa, o sí?
No. Nosaltres, la veritat que des de que fa un any que vam canviar de junta, aproximadament, sempre ens han donat moltes facilitats des de l'Ajuntament. I jo crec que aquestes facilitats que ens donava l'antic govern, ara sí, entra un govern nou, jo confio en que ens seguiran donant les mateixes facilitats. O sigui...
I què és el que li, bueno, què és el que li reclameu?
Això és política i...
Què és el que reclameu al nou Ajuntament?
Col·laboració. Col·laboració, si volem organitzar algun event, alguna fira, doncs que ens posin col·laboració, no sé, que obrin carrers, tanquin, si necessitem ajut econòmic, sobre alguna cosa, doncs una miqueta d'ajut. Bueno, al final, tot el que fem nosaltres entenc que és bo per al poble i per tothom, o sigui, una miqueta de col·laboració i ja està.
A vegades costa de trobar això, no?, per part dels ajuntaments.
Sí, encara que sembli algo fàcil i simple, a vegades costa de trobar. Però sí, no, tenim molta sort amb això.
I campanyes, per exemple, a Palafrugell hem conegut una campanya que està prou bé, que és han donat una quantitat de diners a cada ciutadà, sí, a cada família, per gastar en els comerços locals. Al final, a les famílies no els suposa una gran ajuda, però sí que són 300.000 euros que van directament al comerç. Demaneu sí, alguna cosa com aquesta, o esteu preparant vosaltres com a associació alguna promoció, sortejos per animar la gent a venir a comprar i no anar-se'n al supermercat que tinguin més a prop?
Sí, home, la veritat que l'Associació de Comerciants de Palafrugell i juntament amb l'Ajuntament ho han fet molt bé, perquè és una bona estratègia, no?, de captar els residents d'allà perquè consumeixin allà en el mateix poble. També tenim que dir que, bueno, que l'Associació de Palafrugell, bueno, són més membres, no?, és un poble una miqueta més gran. I suposo que també l'Ajuntament, doncs, això té algun tipus d'avantatge. Nosaltres sí que dintre de l'associació ja fa temps que estem engrescant, bueno, estem intentant organitzar un tipus de sorteig. No és exactament aquest, és similar, no?, però seria posar unes urnes a cada establiment i, bueno, en aquest sorteig...
Ojo, posant urnes!
Podria tocar...
Ojo, posant urnes.
Perdona-ho. Sí, sí. Bueno, és posar uns papers en una caixa o alguna cosa així i que la gent del poble pugui agafar aquests papers i potser et toca, pues, no sé, una planta al Garden de Calonge, no? I tens que anar expressament, després d'haver comprat, no sé, en el supermercat del poble, pues, tens que anar expressament a buscar aquesta planta al Garden de Calonge, no? I d'aquesta manera, pues, el que estem intentant és que els clients que ja van a un establiment, doncs, facin una miqueta de rotació i consumeixin a altres establiments que fins ara no havien consumit. Uh-huh. Això és algo que sí que estem ja des de fa uns mesos intentant, ja quasi ho tenim, no?, però que sí ho tenim així preparat.
I després hi ha la qüestió de reactivar el centre, el nucli de Calonge. Això com s'ha de fer?
Això són coses que, bueno, complicades, no? Com t'he comentat abans, la majoria de negocis eren de gent gran, eren persones d'aquí del poble de tota la vida, però que, bueno, que al final, amb els anys, pues, s'han jubilat, inclús s'han mort, no? Molta gent s'ha mort tancant el seu negoci, o sigui, ha parat fins l'últim moment per tancar-lo. I sé que l'Ajuntament sí que té un programa per reactivar això, i, bueno, nosaltres des de la Junta, doncs, també ho estem reactivant. Bueno, com t'he dit, no?, ahir vaig parlar una miqueta amb la presidenta, vam estar parlant d'aquest tema, i, bueno, sí que és veritat que bueno, hi ha algunes baixes, però també tenim negocis que han obert, no? O sigui que, bueno, a poc a poc i mica en mica, doncs, sembla que la cosa va tirant. A poc a poc, no? No el ritme que ens agradaria, però, bueno, això és com tot.
Doncs, Marc Montoliu, vocal de l'Associació de Comerciants de Calonge, gràcies per passar avui pel Supermatí.
Moltes gràcies a vosaltres.
I ja sabeu que...
per comptar amb nosaltres.
Estem aquí pel que necessiteu.
Igualment. Estem disponibles per el que vulgueu.
Vale, que vagi Dani. Molt bé, bon dia.
Merci, gràcies, bon dia.
Pràcticament 9:15 del matí. De seguida tornem.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Bienvenidas a Abril, una tienda en la que podréis encontrar todo tipo de moda para mujer, marcas de alta calidad y tallas grandes para todo tipo de público, amplia experiencia en el sector textil y precios competitivos. El aval y confianza de nuestros clientes es nuestra mejor carta de presentación. Abril, ven a conocernos a la calle Caballés 2830, local 13 de Palafrugell. Abril, nuestras propuestas os harán conseguir un look ideal.
Salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. L'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital. Ràdio Indiana, i no paris de ballar.
Què tal, com esteu? Les 8 i 31 minuts. Continuem en aquest Dragon Can que suposen les dades del coronavirus aquí al Baix Empordà. El risc segueix sent molt elevat, el risc de rebrot. En l'última setmana s'han detectat 105 casos, 105 casos de coronavirus. Déu-n'hi-do, és molt. El que sí que estem fent moltíssimes proves. Estem fent aproximadament unes 1.600 proves per cada 100.000 habitants. Això són moltes, la veritat. El risc de rebrot segueix baixant en aquests moments. Estem en situació de baixada, però encara en màxims d'aquesta segona onada. No hem arribat als nivells de la primera, però sí que estem en màxims d'aquesta segona. Això, a poques hores que s'actualitzi les dades, veurem què és el que passa en aquestes pròximes hores. Però, clar, és que en l'última setmana hem fet més de 2.000 proves PCR, de les quals un 5,57 han donat positiu. Això és, us ho dic de debò, és bona notícia, perquè es compleix aquella màxima de que si busques més, trobes més. Perquè estem buscant molt. En aquests moments estem buscant molt. Per tant, les xifres que pugen, és a dir, molts casos positius aquí al Baix Empordà, però també això causat pel fet que estem buscant molts, realment estem fent una cerca molt acurada de tots els casos i tots els cribatges que s'estan fent ara a les escoles. Baix Empordà segueixen les escoles detectant casos de coronavirus. Ens mantenim en aquests tres grups confinats a l'Institut de Sant Feliu de Guíxols, amb 96 persones confinades. El Sant Gabriel de Torroella de Montgrí té dos grups confinats. El Frederic Martí Carreras en té dos de confinats, igual que l'escola Oliva Vell de Begú, l'escola Forallac. I després tenim el Cor de Maria de la Bisbal, el Pere Rosselló de Calonge Sant Antoni, i la Vall d'Aro, Torres i Jonama de Begú, tots aquests centres, totes aquestes escoles que tenen algun grup tancat, l'escola La Vila de Palamós, la Salle de Palamós, l'Institut Sant Elm de Sant Feliu, la Llar d'Infants Ses Falugues de Begú, l'Institut Montgrí i l'escola Pivert, la Llar d'Infants l'Estel de Mossèn Gomarcín i l'Institut Escola Francesc Cambó de Verges. Aquests amb més o menys persones confinades, però sí que és cert, doncs, que hi ha un bon grapat d'escoles i de centres que tenen grups estables que han hagut de marxar a casa perquè han trobat algun cas de coronavirus i en aquests moments s'estan fent les proves. El primer centre que vam tenir notícia que s'havia de confinar és l'escola nou de Forallac, la de Vullpallac. El 16 de setembre va haver de confinar-se la primera classe i més tard una altra pel positiu de coronavirus d'alguns dels docents dels centres. Ara, després de dues setmanes, tornen a la normalitat. Hem parlat amb l'escola per saber com han viscut aquesta situació. De fet, hi ha parlat l'Anna Salvador.
Sí, des de l'escola expliquen que tenir casos tan aviat va ser un xoc per direcció i per tota l'escola, ja que el CEP petita, amb només 15 professors i d'ambient rural, no s'ho esperaven. També ens han comentat que demà els dos grups, un de P5 i un de 5è, tornen a classe i que cap dels alumnes va donar positiu a les proves PCR.
Això és molt bona notícia. És molt bona notícia, evidentment. I com ha estat l'adaptació de les classes durant aquestes dues setmanes?
Amb el grup de 5è de primària es va poder seguir fent treball online cada dia. Amb el de P5 també es feien trobades online, però més puntuals. Des de l'escola expliquen com al principi va ser complicat perquè tot va ser molt ràpid i van necessitar substituts pels professors, però que a partir de la segona setmana ja ho tenien més per mà.
Vull dir 35 minuts, us expliquem una detenció a la Bisbal. Lorena Lupu, han detingut una dona per robar productes d'un supermercat a la Bisbal.
Així és. La policia local de la Bisbal d'Empordà ha detingut una dona aquest dissabte després que aquesta sortís corrents d'un supermercat amb uns productes valorats en 241 euros. Els agents van trobar l'autora del furt caminant pel carrer de l'Aigüeta i van detenir-la.
La dona va entrar en un supermercat del municipi i va sortir sense pagar amb dos carros plens.
Sí, la caixera va intentar aturar-la, però aquesta va sortir corrent. A més, anava acompanyada per una altra persona que també va sortir ràpidament en una altra direcció. La dona tenia diversos requeriments i un d'ells era del Regne Unit. Els Mossos d'Esquadra van anar fins al lloc dels fets i van traslladar l'arrestada a les dependències policials.
Caram, lladres internacionals. El que no tingui la Bisbal no ho tindrem enlloc, eh? També us ho dic. També us ho dic.
Hi ha una ràdio tranquil·la, una ràdio propera, una ràdio diferent, una ràdio premium. 24 hores de música alternativa, relaxada, diferent. Diferent. 24 hores de cançons que no sonen mai a cap altra ràdio i que no les escoltes, les sents. Entra a radiocapital.cat i escolta Empordà Premium Ràdio. Sona diferent. Viu-la intensament.
8 i 36 minuts, seguim repassant l'actualitat aquí al Baix Empordà. Us expliquem una iniciativa que té molt bona pinta i que ja teníem ganes de parlar-ne aquí al Supermatí. I és que aquesta tardor ha arribat la primera edició de la Protecting Home, una cursa a peu pels territoris de l'Empordà amb l'objectiu de salvar el territori. Així doncs, els diners recaptats amb les inscripcions seran destinats a les entitats SOS Costa Brava i Selvans, que vetlla per la conservació i valorització del patrimoni forestal amb més valor arqueològic. Eugènia Güell.
És la primera edició i des de l'organització esperen que es converteixi en una prova clàssica per fer a la tardor a la Costa Brava i a l'Empordà quan no fa tanta calor i la llum a més és molt maca. Ho explica a Ràdio Capital Irene Gisbert, una de les impulsores.
Perquè per una banda s'està conscienciant de com que a més de córrer un territori serveix, és a dir, les persones que l'utilitzen l'han d'entendre, l'han de viure i l'han de saber protegir, i al mateix temps la pròpia inscripció a la cursa serviria per recaptar fons per dues entitats.
A causa de la situació generada per la Covid-19, la cursa serà del model open. Això vol dir que s'evitaran aglomeracions perquè cadascú pot fer la cursa quan vulgui durant 3 mesos, és a dir, començar per una etapa que desitgin i anar al seu ritme. La cursa es pot fer, de fet va començar el dia 15 de setembre i serà fins al dia 15 de desembre. Hi ha 6 trams diferents i, com dèiem, es pot fer sense seguir cap hora establert. De fet, si es desitja, se'n pot fer només un. D'aquesta manera es minimitzen riscos per la Covid-19 i també l'impacte ambiental. La inscripció té un preu de 39 euros fins al dia 30 de setembre i 49 euros fins al 14 de desembre. Les persones participants rebran totes les indicacions del recorregut digitalment, és a dir, no hi ha una senyalització concreta perquè volen reduir l'impacte, però tots són camins del gran recorregut que es poden seguir, segons s'ha explicat des de l'organització, amb facilitat. A més, cada participant pot realitzar, com dèiem, les etapes que vulgui.
I precisament quines són les etapes que es poden fer?
La primera etapa va de Cantallops a Vilamaniscle, que és un autèntic santuari forestal. La segona va de Vilamaniscle fins al Port de la Selva, on hi ha paisatges en risc per l'excessiva urbanització. També la tercera etapa és entre el Port de la Selva i Roses, vorejant tot el Cap de Creus. I també hi ha l'etapa entre Roses i l'Escala, que camina entre rius i els aiguamolls de l'Empordà. La cinquena etapa transcorre des de l'Escala fins a Pals, que és un paisatge de pinedes. I l'última va de Pals Pals, a Palamós, l'epicentre de l'acció de SOS Costa Brava i segurament la zona amb més risc de tota la ruta. Hi ha uns mecanismes per cronometrar els participants i establir guanyadors i guanyadores, però diuen que no és el més important. L'objectiu és aconseguir recursos per finançar els projectes de salvament i aprendre a viure, estimar i a protegir la terra.
Iniciativa Protecting Home, a qui se li va acudir? Com va néixer aquesta idea?
La idea va ser de l'Alan, que és un noi de Nuremberg que és corredor de muntanya i que després de gaudir durant anys del territori decideix implicar-se per preservar-lo. Segons ha explicat, creu que ser partícip dels projectes de Salvans i SOS Costa Brava és la manera més efectiva d'assolir una protecció a llarg termini dels espais del valor natural i ecològic sense els quals el desenvolupament i l'esport no hi tindrien cabuda.
Una finestra virtual i en femení des de Girona s'obre al món. L'Associació Gironina d'Empresàries ha posat en línia GironaZone, que és una web que neix amb la voluntat de potenciar les empreses del territori liderades per dones, impulsar els seus productes i serveis arran de la pandèmia i reivindicar-se davant d'aquest gegant del comerç electrònic que és Amazon. Escoltem la seva presidenta, la Maria Rosa Agustí, que diu que ara més que mai tenen la necessitat d'unir-se i per això GironaZone ja inclou unes 140 propostes de gastronomia, noves tecnologies, benestar o màrqueting, entre altres. Eugènia.
Sí, la idea de crear GironaZone va néixer al llarg d'una videotrucada durant el confinament i ahir dilluns ja era una realitat. Segons concreta Agustí, la plataforma virtual dona resposta a diferents objectius.
La idea era... molt important per totes nosaltres era, primer de tot, unir esforços, vale? Per altra banda, minimitzar els costos, d'acord? I posicionar-nos el més alt que puguem, és a dir, ser molt visibles de tal manera que, òbviament, la gent accedeixi i tingui, comenci a tenir la sinergia de comprar mitjançant la nostra plataforma. I per això el Zon era com, perquè, saps, Amazon, doncs sempre t'acabes amb el Zon, diu, doncs... I també pel concepte de zona, no? Per això tampoc ho vàrem acabar ni en B ni en B, precisament que qualsevol hi posi la lletra que vulgui.
De fet, explica la presidenta de l'Associació Gironina d'Empresàries que l'elecció del nom no és banal. Afegint a Girona el sufix Zon, les empresàries han volgut fer incís en que allò que s'ofereix a la plataforma és de la demarcació, perquè porta avançant la paraula zona, però també és una clara al·lusió a Amazon, la pàgina web que reivindica allò fet a casa davant del gegant del comerç electrònic.
I quantes empresàries s'hi han sumat ja?
Doncs 16 empresàries i un catàleg de la plataforma amb 140 productes i serveis. S'hi poden trobar, per exemple, packs gastronòmics, serveis informàtics, assessorament legal, visites guiades, objectes regals, sessions de coaching online, també articles promocionals, mascaretes personalitzades o un ampli ventall de cursos virtuals, com per exemple idiomes, finances o art. La plataforma s'obre a totes aquelles empresàries i firmes que vulguin adherir-s'hi. Això sí, l'únic requisit per fer-ho és que estigui associades a l'Associació Gironina d'Empresàries. Maria Rosa Agustí explica que d'entrada es fixen arribar arreu de Catalunya i també està a l'estat espanyol perquè l'internet no té fronteres, com tampoc hi ha límit per a aquells productes i serveis que tenen cabuda dins de GironaZone.
Doncs donem la benvinguda a aquestes iniciatives. Clar que sí, aquí al Supermatí. I atenció si sou de bons, perquè a partir de l'octubre, doncs un nou mal de cap, però en aquest cas un mal de cap necessari, perquè començarà la recollida porta a porta precisament a l'octubre, al bons.
Exacte. Actualment, de les 600 tones de residus que generen anualment al bons, 150 es recullen amb els contenidors de recollida selectiva del carrer, 120 van a la deixalleria, 110 de restes vegetals es reciclen i 220 tones acaben a l'abocador. Amb aquest canvi de recollida, l'Ajuntament del Bons espera superar els índexs de reciclatge actuals, que estan en el 35%, i situar-se al capdavant dels municipis que més reciclen a Catalunya, amb valors que superin el 80%. Així es posarà en marxa aquest sistema de porta a porta en el qual són els veïns mateixos que han d'aprendre a gestionar i triar els seus residus. Per tant, es distribuiran uns butlletins informatius i es repartiran aquesta setmana 1.000 galledes i bosses compostables. Per rebre el material caldrà omplir i entregar el formulari que cada veí ha rebut prèviament a casa. La primera recollida de porta a porta s'iniciarà el 5 d'octubre, tot i que els habitants conviuran amb els contenidors fins al 13 d'octubre.
Supermatí.
Rebaixes a Tengo Mueble. Tenim els millors preus en menjadors, dormitoris i juvenils. Canapès de 150 per 190 centímetres a 189 euros. Taula de menjador a partir de 69 euros. I estoc permanent de sofàs. Tengo Mueble. Vine a veure'ns a Girona, Figueres, Olot i ara a la nova botiga a la Costa Brava, a l'Avinguda 11 de setembre 3 de Palamós.
A Ràdio Capital, les nits de dimarts segueixen sent molt negres. Discos, concerts, entrevistes, amb ànima. Actualitat i història de la música negra d'arreu del món. Els dimarts, d'11 a 12, Negra Nit, amb Xavi Puig.
Josep Lluís Vidal, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Què tal, com estàs?
Bé, molt bé. I que anem de festa o què? Avui dimarts.
És xula la cinta aquesta, eh?
Sí, m'agrada, m'agrada. Em posa les piles.
Fa com de secció de tecnologia i oci digital, que és el que fem cada dimarts amb en Josep Lluís Vidal. Aviam, de què parlem avui? Torna allò que dèiem sempre de la secció de la por. I avui t'he escollit una mica. Sí, t'he escollit una sintonia que ja va perfecta per aquesta primera notícia que parlem de tecnologia.
Vinga, va.
A veure, el govern espanyol prepara una llei que permetria intervenir a WhatsApp en situacions excepcionals. Què vol dir això?
Sí, a veure, tampoc cal que ens alarmem, perquè, de fet, és que això... qui diu WhatsApp podria dir Telegram, diu Gmail, podria dir qualsevol aplicació de missatgeria instantània, és a dir, qualsevol aplicació que fa servir doncs, la gran majoria de persones avui dia, no?, per comunicar-se amb els altres. El cas és que això... aclarim-ho bé. Ara mateix... aquesta obligació ja la tenen les principals companyies de telecomunicacions, que a l'estat espanyol són Movistar i Vodafone, que són les que tenen una infraestructura de repetidors de telefonia més gran, no? més potent, més repetidors, vaja. De fet, aquestes companyies, com deien, estan obligades ja a posar a disposició de l'Estat tota la seva infraestructura quan es dona una situació excepcional.
Però què vol dir això? Què és una excepcional? Situació
una situació d'emergència. D'emergència davant de catàstrofes naturals, davant de... doncs això, de situacions molt, molt, molt concretes i molt específiques que estan recollides en un marc legal i que el que seria més... l'exemple més clar seria això, una emergència, doncs com per exemple, no sé, un terratrèmol de 8 graus a l'escala de Richter i que deixés tothom doncs, incomunicat i en situacions realment molt, molt greus, no? Aquestes estan obligades, aquestes companyies. Aquestes companyies estan obligades a posar la infraestructura a disposició del govern, per exemple, per fer servir els SMS per enviar avisos a la població, avisos d'alertes, no?, concretes. Això, aquí a l'estat espanyol, és una mica difícil que arribi a passar, no és descartable, evidentment, però, per exemple, va passar molt ara fa uns anys, quan hi va haver aquells tsunamis a... no recordo exactament on, però n'hi ha hagut diversos en els últims anys, no? I s'ha fet servir el sistema SMS doncs, com sistema d'avís a la població. De fet, ara recordo de memòria que hi va haver una polèmica molt gran fa uns anys perquè el senyor o senyora que havia de a apretar el botó vermell per sí. enviar els SMS, se'n va equivocar i va enviar una falsa alerta i va, bueno, sí, va liar parda. No?
Llavors això es podria fer aquí.
Això es podria fer aquí, però, de fet, ara, com dèiem, la llei ja permet fer això a través de, bàsicament, el sistema SMS, perquè és el que no és... El SMS no és una aplicació propietat de ningú, diguem-ho així. És un sistema universal, igual que les trucades telefòniques tampoc són propietat de ningú, però que és un sistema que poden fer servir diverses companyies. Què passa? Que, evidentment, cada vegada hi ha menys gent que truca. Cada vegada hi ha menys gent que fa servir... Bueno, jo no sé si algú fa servir els SMS, més enllà de les accions de màrqueting i aquests...
M'ha arribat un sistemes... SMS de la sirena.
Sí? De la sirena?
Sí, la sirena m'envia SMS.
Que trempats.
Els únics que m'envien SMS ja a la vida són la sirena.
A mi Facebook m'envia SMS. Quan m'oblido de la contrasenya.
Ah, sí?
Per verificar que sóc jo, no?
Has trobat les dues coses antigues de tecnologia ara mateix, eh? Facebook i SMS, tot junt al teu mòbil.
Facebook és antic, d'acord, 2004. Sí. Estem parlant de dinosaures. Val, doncs... Què passa? Que ara qui fa servir SMS o trucades telefòniques? Doncs gairebé ningú, no? O molt poca gent. O almenys només d'un està massiu. Per tant, què és el que fa servir la gent? Instagram, WhatsApp, Telegram, etc. Llavors, se n'han adonat que legalment no tenen cap instrument com per fer servir aquests canals de comunicació tan massius.
Val.
En un moment en què sigui necessari. Volem pensar bé, en què sigui necessari, eh? Vull dir que...
Ja.
No es fa servir per altres coses. Però vaja, això en principi estaria regulat, com dèiem, per un marc legal molt, molt concret, que és l'avantprojecte, se'n diu l'avantprojecte de Llei General de Telecomunicacions, i aquí estaria englobat això. Ara mateix aquest avantprojecte està en exposició pública, per tant, és un moment en què s'hi poden afegir esmenes, se poden fer moltes coses a nivell legal i, per tant, no és ni molt menys el text definitiu. Però aquest avantprojecte ja inclou aquesta possibilitat, no? Que l'Estat pugui fer-se en un moment determinat, entre cometes fer-se, doncs amb el control d'aquestes aplicacions en un moment que sigui necessari o que considerin necessari.
Val. Per tant, vull dir, intervenir, de fet, al final... amb una ordre judicial, amb un permís judicial, et poden intervenir el WhatsApp, no? I poden saber què et dius amb la gent per WhatsApp, no?
Sí, però clar, aquí és el que tu dius. Si intervé ja un procés judicial, no? Hi ha d'haver un jutge que doni un ordre. De fet, amb l'1 d'octubre, amb tot el referèndum de l'1 d'octubre i els mesos anteriors i les setmanes anteriors, va passar, per exemple, que tots els webs que hi havia que promocionaven el referèndum i tot plegat, doncs va venir un jutge i va decretar de manera sorprenentment ràpida, no?, doncs que els dominis que allotjaven o que redirigien, millor dit, aquell contingut, doncs s'havien de clausurar si estaven en proveïdors a l'Estat espanyol. I aquí, doncs, a Catalunya ho vam veure en molts casos, això. Ja. Vull dir que això realment una mica més lent, però és possible encara.
Sí. Molt bé. Bueno, doncs aquesta és la primera notícia. Si està en exposició pública, de fet, vull dir, podem tenir tots els detalls, no és cap secret.
Sí, es pot accedir.
Molt bé. Doncs escolta, mira, tornem a la sintonia que ens agrada, la sintonia de sempre, la que serà de sempre, perquè ens agrada moltíssim.
Vinga, va.
A veure, Google Maps alertarà sobre brots de coronavirus. Això ja està actiu o encara no?
No, encara no, però no trigarà gaire. De fet, Google Maps ha evolucionat moltíssim, ja no és una aplicació únicament per orientar-se, ja sigui en cotxe, a peu, en bici o en qualsevol mitjà de transport que utilitzis, i va començar ja fa un temps a afegir capes d'informació addicional. Primer van ser els llocs on havies aparcat, no? Te mostrava els llocs on havies deixat el cotxe, cosa que a mi sempre em va molt bé, tret de quan em quedo sense bateria en el mòbil, perquè llavors ja és la monda.
Pots perdre'l i pots quedar-te sense bateria tot el mateix dia i ja està, i t'has cagat.
Hi ha una cosa que se'n diu Lady Murphy, saps?
Sí, efectivament.
I que a més afavoreix que aquestes coses passin totes a la vegada, no?
Però Google està aquí per ajudar-nos una mica a estalviar-nos aquesta llei de Murphy. Llavors, ara sí. Això també ens dirà on podem anar més en compte o menys per qüestió de brots de virus, no?
Sí, al final es farà... Al final utilitzarà informació que és pública, eh? O sigui, tampoc és que si... Bueno, evidentment Google no s'inventarà res perquè no és tampoc la seva, el seu negoci. O sigui, Google, el negoci de Google és agafar totes aquestes dades disponibles que estiguin en obert en un determinat lloc i mostrar-les, no? Que de fet és el que fa el buscador en la seva essència. Doncs amb el coronavirus, o millor dit, amb els brots de coronavirus, el que farà serà, a través de l'aplicació Google Maps, agafar tota la informació pública sobre els brots que s'han detectat en una determinada zona i els mostrarà com una capa addicional que tu podràs activar des del teu dispositiu. El detall, doncs, és molt important perquè han dit en un comunicat que es podran veure detalls no només per països, sinó també per províncies, per comarques i per municipis.
Ah, sí?
Sí.
Però
això és interessant.
Això és interessant també saber quina xifra, quina dada fan servir, perquè poden fer servir la taxa de reproducció, poden fer servir l'índex de rebrot, i segons el que escollin... I segons qui doni les dades, perquè a Catalunya qui dona les dades més acurades és la Generalitat.
Correcte.
Segurament, jo crec que, vaja, amb tota seguretat, que la Generalitat és l'administració de tot l'Estat que dona dades més acurades i més locals, perquè et distingeix poble per poble. Segur que és l'administració que et dona més dades de tot l'Estat. Agafaran aquestes dades?
Doncs això és el que està una mica per veure. El que sí que està segur és que seran informació, dades d'informació oficial provinents, en tot cas, com a mínim dels ministeris de sanitat dels diferents països. I que mostrarà també dades d'una mitjana dels últims 7 dies i per cada 100.000 habitants. Que això seria una mica la dada de casos per cada 100.000 habitants, sí que és una mica la dada que està fent servir la Generalitat des de fa uns mesos.
Sí.
Per tant, bé, jo crec que la cosa anirà per aquí.
Vale, doncs mira, jo la veritat és que en tinc ganes més que res per trastejar una mica. Sí que és veritat que, per exemple, això que et dic, la Generalitat dona moltes dades i, per exemple, vas a la web d'Andrés24 i allà sí que t'ho posen en un mapa ben maco, el risc de rebrot de cadascun dels municipis, de tots els municipis del Baix de Catalunya. A més, es pot integrar amb el Google Maps millor que millor, i jo crec que en aquests casos, com més informació tinguem, millor. I sí, més capacitat d'analitzar-la.
Ja, exacte, ja no tant que tanta informació, no crec que sigui bo que hi hagi tanta informació, sinó el que realment crec que és bo és que sigui accessible i sigui entenible.
Sí, efectivament, sí, és això. Molt bé, doncs aquesta és la segona notícia, i una tercera, mira, això m'ha fet gràcia, això que quan m'ho has dit, però vull que m'expliquis on, quan, com i per què, bàsicament, que és una tele vella ha deixat un poble sense internet durant un any i mig. Com?
Sí. Però era vella, però vella, eh? Vull dir, de les de tubo i de les de blanc i negre, eh?
Vale.
Estem parlant d'una tele molt antiga. A veure, això ha passat en un poble de Gales, a la Gran Bretanya, i va passar durant doncs, gairebé 18 mesos, durant un any i mig, els veïns d'un petit poble d'un comtat de Gales resulta que no tenien internet. I, a més, passava de manera constant i sempre a partir de la mateixa hora. A partir de les 7 del matí, el poble sencer... A veure, estem parlant d'un poble petit, eh? Estem parlant de... No sé exactament ara els habitants, però no estem parlant de Palafrugell, per dir alguna cosa. Estem parlant d'un poble petit. Llavors, doncs, passava que a les 7 del matí es quedava tot el poble sense internet. I, clar, les companyies, perquè només hi havia una que donava servei en aquest indret... S'estaven tornant bojos perquè no sabien què estava passant. Van revisar tota la infraestructura, van revisar el cablejat, van revisar absolutament tot. Es van fer inversions per substituir doncs cablejat i demés elements. I això continuava fallant cada dia igual de la mateixa manera. Fins que al final van descobrir que hi havia un veí del poble que tenia una tele d'aquestes de tubo, blanc i negre, o sigui, molt antiga, que a l'hora d'engegar-se produïa un camp electromagnètic tan bèstia i tan descontrolat i tan de tot que interferia en els equipaments que feien de... Bueno, podríem dir, per explicar-ho planer, en els equips que servien per repetir el senyal d'internet en la població. Segurament estarien fent servir algun tipus de repetidor per Wimax, Wi-Fi, connexió sense cables o alguna cosa d'aquest tipus. Clar, al final, l'única cosa que va servir per intentar esbrinar què havia passat amb tot això era, doncs, a la companyia fer una espècie de... no sé com dir-ho això en català, un barrido de l'espectre electromagnètic, no? Per sí. veure quines senyals hi havia en l'espectre electromagnètic. I es van trobar amb això, es van trobar que hi havia ja un senyal que no sabien d'on venia i al final el van localitzar i era la tele que estava donant... Bueno,
donant pel sac,
això.
Sí, donant pel sac.
Donant pel sac, sí, donant pel sac a tot el poble. Doncs... Bueno, aquestes coses a vegades passen, també no fa pas gaire, on es van tornar bojos, no recordo la població, però va ser aquí a l'estat espanyol, amb un pàrquing que tots els cotxes no es podien obrir.
Sí,
hi havia un
això...